RAC1 Islàndia amb Albert Ong. Avui a Islàndia, Melcior, Gaspar i Baltasar. Melcior Mauri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gaspar Hernández, bona tarda.
Molt bona tarda.
Baltasar Picornell, bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui hem volgut ajuntar Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda.
Tres persones que es diuen Melcior, Gaspar i Baltasar, tres noms que durant l'any doncs els sents més o menys... Més
aviat, tirant a poc.
Tirant a menys, exacte. Sí. I que avui, en canvi, són en boca de tothom. El primer, Melcior Mauri, rei de la bicicleta, exciclista, ja ho sabeu, campió de la Volta a Espanya l'any 1991, sisè al Tour de 1995. Com es viu, Melcior, una nit com la d'avui amb aquest nom?
Bueno, evidentment especial, no? Perquè molts cops, quan em demanen com em dic, pues tinc que fer menció, pues això, no? Igual que el rei Melchor, no?
Clar.
I aleshores, pues identifiquen molt més clarament el meu nom.
A més, suposo que el teu preferit, vaja, no hi devia haver dubtes, no?, de quin era?
Sí, clar, no hi havia dubte, no. El rei Melcior.
El rei Melcior sóc jo, clar, és que sí, això és... També hem saludat el Gaspar Hernández, el rei de les ones del benestar emocional, l'Ofici de Viure, versió ràdio, versió tele, escriptor, periodista... Gaspar, un nom que portes amb orgull o un nom que costa?
Quan era petit el portava amb molt d'orgull, perquè la fantasia feia que m'imaginés molt a prop del rei amb el qual compartia el nom. I aquesta nit era molt especial. Llavors, ara mateix ho visc amb una nostàlgia. La veritat és que m'agradaria viure-ho com ho vivia aleshores. Ara he descobert ja amb una edat que el nom no fa la cosa.
Però en aquell moment no era el mateix dir-se Gaspar que dir-se Albert, no? Perquè, clar, anaves a la cavalcada i no hi havia cap Albert allà.
Exacte. De vegades, clar, em sentia una mica rar i una mica diferent a la resta. Pel nom, no? Pensava, ostres, com deu ser sentir-se Jordi, no? O Albert.
Exacte, sí, sí. Bé, ens queda el Baltasar Picornell, rei de Mallorca, vull dir, successor directe de Jaume I, pràcticament, podríem dir, que va ser president del Parlament Balear, tot i que va deixar la política a finals del 2019, i des de llavors ha recuperat el seu ofici, que és la fusteria metàl·lica. T'han fet moltes bromes, Baltasar Picornell, amb el nom al llarg de la vida?
Al llarg de la vida, sí, però no, llarg, més que res quan ets petit, que sempre hi ha el va saltar i secar jo, que en realitat no som jo, perquè sempre és Melcior, Gaspar, en Gaspar va saltar i secar jo. Jo no existeix fins a aquest compte, però sí, és un nom fugiu des principi.
Clar, suposo que en el teu cas, en el del Melcior Mauri ja ens ho ha dit, el Gaspar Hernández també se sentia privilegiat per haver-hi el rei Gaspar. Tu, el teu preferit, era el rei negre, era el rei Baltasar, també?
Ja, jo, per mi, és el preferit, i crec que és el preferit de molt del lot. Sempre hi ha com aquella màgia aquest dia.
Imagina't. Clar, és la primera vegada, no ho sé, per exemple, Gaspar Hernández, la primera vegada que coincidiu un Melcior, un Gaspar i un Baltasar?
Sí, jo havia coincidit molt amb Baltasar Porcel, amb el qual érem amics, I de retruc amb el Melcior Comas, perquè va guanyar el Premi Josep Pla, i tots dos van guanyar el Premi Josep Pla, però així, directament, just a l'instant present, no.
O sigui, no es havia donat mai, perquè a més ha citat dos mallorquins, diguem, no?, tant Baltasar sí. Porcel com Melcior Comas, no es havia donat mai una trobada, diguem, un cafè en el mateix moment, Melcior Comas, Gaspar Hernández i Baltasar Porcel, no?
No, m'hauria encantat.
Clar, en el teu cas, Melcior Mauri, també és la primera vegada?
Sí, és el primer cop que coincideixo pues, amb Baltasar i Gaspar i Baltasar, no? Per tant, i jo com a Melcior, per tant, és el primer cop que tinc pues, bueno, el privilegi d'estar amb els tres reis.
Tot el trio, clar, tot el rei. Coneixes altres Melciors?
No, no en conec altres Melciors. Per tant, no és un nom, bueno, molt habitual, eh? Almenys jo personalment no he tingut la sort d'ara mateix no tinc present cap altra Melcior que jo hagi conegut.
Mira, us faré un joc per tots tres. Avui hem reunit això, Melcior Mauri, Gaspar Hernández, Baltasar Picornell, Melcior, Gaspar i Baltasar. Quin dels tres noms, a veure, Gaspar Hernández, a veure, quin dels tres noms diries que és el més posat a Catalunya? Hi ha més Malciós, més Gaspars o més Baltasars?
Ostres, jo sé que Gaspars segur que no, perquè l'altre dia em van dir uns argentins que a l'Argentina és molt habitual el Gaspar, i aquí jo no n'he conegut gaires. Aquí al meu poble n'hi havia un, el meu pare es diu també, o jo em dic com el meu pare, però no en conec gaires. Per tant, jo m'atreviria a dir que potser Baltasar, no?
Que hi ha més Baltasar, o sigui, Baltasar seria el nom més comú a Catalunya. Sí, Malció Mauri?
Entre Malció i Baltasar.
Malció Mauri, tu...
Sí, bueno, jo apostaré per Malció, però també ho desconec, eh? Però va, tiraré cap a casa.
Cap a casa, o sigui, un Malció i un Baltasar. I Baltasar Picornell, després anirem a les xifres de les illes. També tu què creus que hi ha més, Malció, Gaspars o Baltasar?
Jo apostaré més per un Malció, que si on, pues jo apostaré més per un Malció.
Aposta més,
el meu és un nom més peculiar i no, crec que no se sol posar tant. Mm-hmm. Aquí les illes sí que s'hi posa bastant més, però crec que a Catalunya crec que no serà escàs.
Val, per tant, dos vots per Malció com a nom més posat i un vot per Baltasar. Ningú aposta per Gaspar, ni el mateix Gaspar Hernández. A veure, Maria Xinxó, treu-nos de dubtes aquí.
Mira, me n'he anat a l'IDESCAT a remenar una mica les dades i he de dir que no l'ha encertat ningú. Perquè el nom més posat d'aquests tres a Catalunya és Gaspar, precisament. Sí. No és que en sigueu masses,
a veure,
tampoc, eh?
Xifres.
Hi ha 844 Gaspar a l'any 2021, que són les últimes dades de l'IDESCAT. En canvi, de Baltasar, 617.
Uh-huh.
I de Malció, atenció aquí, perquè de Malció a Malció n'hi han 78, només sou 78, però aquí s'hi afegeixen els Melchor, que llavors la cosa, que són 451, i ja pujaria a un total de 529. Per tant, primera posició, Gaspar, 844, segona, Baltasar, amb 617, i tercera, Malció i Melchor, amb 529. Déu-n'hi-do.
Clar, a més, en el cas de Malció, Mauri, és l'únic que té, diguem, versió bilingüe, no? Que hi ha Malció i Melchor, recordo quan vas guanyar la Volta a Espanya, no? Que clar, per tots els comentaristes espanyols, tu eres Melchor Mauri, no?
Sí, exacte.
Clar.
A vegades, pues, jo, quan ho pronuncio Malció, és quan hi ha el problema, no? Malció, com et dius? I tinc que anar a tirar el nom en castellà, Melchor, com el rei mago.
Com el rei mago. Ah, vale, pues així.
Jo per això els trec de dubte.
El rei d'Oriente.
Així estamos tranquilos. Com és que et dius Malció?
Mira, el meu tiet es diu Malció, Mauri Vilaró, germà del meu pare, i per tant entenc que van decidir, doncs, posar-me com el meu padrí, i és el meu padrí, per tant. Aleshores, doncs, em dic com el meu padrí, Melchor, Malció.
Tu tens tres fills, diguem, has perpetuat aquesta tradició o no?
No, jo tinc la Tània, l'Aida i en Biel, per tant no he donat continuïtat al meu nom.
El teu nom de Malció Mauri, que el tiet i padrí, m'imagino que a l'època, allò a principis dels anys 90, que ell pogués dir que es deia Malció Mauri, no? L'orgull.
Molt. Sí, ell sí ha tingut anècdotes, no? De quan, com es diu vostè, Malció Mauri, el ciclista? I ha hagut de, bueno, no, és el meu...
Clar, si hagués de guanyar la Volta a Espanya, jo ara aniria arreglat, no? Gaspar, en el teu cas, com és que et dius Gaspar?
El meu pare es diu Gaspar i em ve de família, però a part del meu pare, no, això que deia abans, no en coneixia cap altre exceptuant una persona del poble, i de fet en tots els anys que faig entrevistes a ràdio i televisió no he entrevistat mai cap Gaspar.
Oh, que bo!
O sigui que a mi m'encantaria fer una trobada de Gaspars catalans, eh? Si som més de 800, valdria la pena.
Perdona, estan a punt de fer una trobada de rosors.
Sí?
Que això en vam parlar aquí al programa, doncs escolta'm...
Queda poc.
Perquè 844 faria goig, eh? Vull dir que...
Un teatre ple, eh? Jo ho veig.
Però clar, és curiós, eh? Que amb tota la vida, diguem, dedicant-te a la ràdio, no tantes i tantes entrevistes amb tanta gent que has parlat, que no hagis entrevistat mai
no,
a un altre Gaspar.
Mira, jo me'n recordo que protagonista de l'actualitat, en l'època en què jo feia actualitat, hi havia el Gaspar Llamazares.
Sí.
I prou, però no coneixia cap altre, i no el vaig arribar a entrevistar.
Sí, senyor, i a la política, mira, en el cas del Baltasar Picornell, tenim el referent de Baltasar Garzón, no?, segurament, el jutge que es va dedicar a la política. En el cas de les illes, són diferents les xifres, Maria?
Sí, he de dir que són diferents, però funcionen igual. És a dir, el més posat a les Illes també és Gaspar, amb 526. El segon és Baltasar, que són 349. Déu-n'hi-do, allò que dèiem que Baltasar sí que a les Illes és més posat, si Catalunya té 7 vegades la població de les Balears i deien que n'hi havia 617 de Baltasar, la proporció, Déu-n'hi-do, perquè 349 sou a les Illes. I de Melcio, a les Balears n'hi han 222 que consten tots com a Melchor.
Perfecte, perfecte. En el teu cas, Baltasar Picornell, per què et dius així?
També m'ho ve per part familiar, també per part del meu padrí, bé, del meu avi, que també són un mi Baltasar, i jo després, a sort de la veritat, he romput els esquemes, tenen un fill i una filla, i no he seguit amb la tradició.
No n'hi ha cap que es digui Baltasar.
Però no, el meu fill no m'enderi, la meva filla no m'anà, ja, sí, que he romput totalment.
Però amb els teus fills, Baltasar, a veure, parlàvem amb el Melcio, amb el Gaspar, de quan eren ells petits, però jo ara vull preguntar-te tu, Baltasar Picornell, tu com a pare, diguem, tu has fet servir l'autoritat que dona un dia com avui el nom de Baltasar?
Encara la faig servir. Ara tenim més gran, però és vera que sí que l'he fet servir, perquè tenc contacte directe, quan que no em vol casar, tenc contacte directe amb Sarrain Mac, i molta vellada m'hi converteix. O sigui que sí, ja està, d'aquesta autoritat.
Clar, clar. Imagina't que tots firmes avui, tots quadrats, perquè, escolta'm, el pare es diu Baltasar. Bé, ens fa molta il·lusió avui no, poder reunir Melcio Gaspar i Baltasar via telefònica, el Melcio Mauri, com dèiem, el rei de la bicicleta, que va guanyar la Volta a Espanya l'any 1991, això era en temps d'Indurain, per entendre'ns, també un sisè lloc, em sembla, el Tour de França l'any 95, un subcampionat amb una contrarrellotge també, no sé si era un mundial, no? Un mundial contrarrellotge que va ser subcampió, moltíssimes victòries. Vas deixar la bicicleta fa més de 20 anys, ho trobes a faltar, Melcio?
No, perquè segueixo anant en bicicleta, o sigui, i la competició pura i dura, pues, no la trobo a faltar, segueixo fent competicions, però hi ha molt l'estil cicloturista. El ciclisme és molt dur, és un deport amb molt patiment, i això és el que realment no trobo a faltar. Ara disfruto, gaudeixo d'anar amb bicicleta, i quan tinc ganes de patir i de forçar més, voluntàriament ho faig, però cada cop menys.
Clar, jo el Melcio ens vam trobar fa poc, deixem que ho expliqui, perquè sí, feia temps que no ens vèiem, el Melcio és osonenc també, per tant tenim una connexió osonenca, però és que llavors te n'has anat a viure a Palamós, i ens vam trobar a Sant Antoni de Calonge, que és on jo estiuejat tota la vida, feia molt temps que no el veia, i estàs igual, eh? O sigui, punyetero, no, perquè... No, perdona, és que quan has fet tant esport, i un esport com el ciclisme, que esteu tots així prims i no sé què, dius... Home...
A veure, podeu pa posar la carta dels Reis d'estar sempre igual.
Sí, doncs escolta...
I clar, Melcio li va concedir el desig.
Et deus cuidar molt.
Sí, la veritat, bueno, en part genètica, suposo que, mira, tinc aquesta sort, i segona, que com que segueixo practicant ciclisme ja, i esport en general, doncs em vaig mantenint el que jo sempre dic, la carrosseria, no? El motor ja no és el mateix, però perquè evidentment l'edat no perdona i l'entrenament, en el cas del ciclisme, és vital. Si tu vols rendir, tens que entrenar molt i molt bé, no? En específic, i això és el que jo no faig.
Clar, ara pensava, hi ha molta gent, molts nens, nenes, que avui deuen haver posat a la carta als Reis una bicicleta.
I tant, segur.
És com el regal estrella. Dues preguntes relacionades amb això. Una, tu també vas ser la primera bici? Va ser el Reis que te la van portar?
No ho recordo. Si va ser el Reis o no. Jo crec que no. El meu pare, evidentment, em va comprar una bicicleta perquè jo als 9 anys vaig començar a practicar el ciclisme de carretera, però no tinc clar ni recordo que fos realment per Reis, perquè jo necessitava el que és la bicicleta pues, per fer la temporada... que habitualment començava al març fins al setembre, una cosa així, en categories alevins infantils, i per tant suposo que quan va poder me la va comprar.
Clar, clar, tenia no pressa, no podia esperar a veure si els Reis la portaven o no la portaven aquell any, i va arribar abans la bicicleta. Nanos, això, de 9 anys, que avui els hi portin una bicicleta també als Reis, és una bona professió la que vas decidir dedicar-te tu?
Aviam, jo n'estic molt content, evidentment és una professió molt dura, i que no és fàcil arribar-hi i evidentment, pues, guanyar-t'hi bé la vida, no? Per tant, és una opció. Si algun nano i mainada pues, els encanta l'esport i el ciclisme en particular, endavant, un gas, que ho aprofitin, que busquin alternatives i a disfrutar d'aquest esport, no? Però, evidentment, són molt pocs els que realment aconsegueixen arribar al camp professional i guanyar-se la vida.
I guanyar-se la vida. Amb el Melcio Mauri, exciclista, 20 anys des que vas deixar la bicicleta, des del 2002, 21 em farà ara, vas estar 16 anys a primera línia, des dels 9 anys que ja participaves en curses, en ciclisme per carretera. A què et dediques ara?
Ara, bueno, tinc una empresa de gestió esportiva i tinc diverses coses, no? O sigui, gestiono una sala de ciclisme indoor al pavelló de Calonja, llavors el que faig, tinc, diguéssim, col·laboro amb Telegym TV per fer gravacions virtuals, amb Matrix, que és una empresa de fitness, també faig formacions cada cop que equipem. Ara les bicicletes d'indoor pues, porten potenciòmetre i, per tant, els monitors cal reciclar-se, no? Llavors pues, vaig fent també aquestes formacions per reciclar amb cursos de formació a monitors. Faig de comentarista amb la SER, la Vuelta i el Tour, sí, d'any, i per tant, bueno, no deixo d'estar vinculat, evidentment, sempre amb el món del ciclisme.
I amb l'Indurain, us veieu encara?
Sí, amb l'Indurain sempre ens trobem diverses vegades a l'any, i últimament cada any vaig a la seva marxa a Pamplona, a l'Indurain, i per tant, bueno, tinc la sort de mantenir una gran amistat i compartir durant l'any alguna jornada.
Et recorda la Volta a Espanya que vas guanyar tu?
Sí, a vegades sí, a vegades m'ho recorda. Tu me privaste de que ganase yo una Volta de Cristo. Però jo sempre li dic sí, però lo que hice fue ponerte las pilas.
Claro.
Que ganases luego cinco tú. Sempre tenim una mica de cachondeo amb això.
Melcio Mauri, Gaspar Hernández, a veure, jo t'agraeixo molt, a tots tres us ho agraeixo, però el Gaspar especialment perquè t'enxampem fent un retir, no? Explica'm això del retirs per la gent que no sàpiga què és.
El retirs, bé, és nou, diguem-ne. Després del confinament em van proposar fer un retir de cap de setmana a la muntanya en què jo oferir les eines pràctiques que he anat aprenent al llarg d'aquests anys relacionades amb la psicologia, l'espiritualitat de l'ofici de viure, i les facilito jo. I llavors jo facilito aquests retirs, el proper el tenim també al febrer, i és un cap de setmana, amb la gent que ho vulgui, per aprendre a meditar, per reconnectar amb el nostre interior i sobretot per tenir pau.
M'he d'imaginar molta gent, que sou molta gent en un retir.
Passant més de 500 persones ja. Sí, sí,
però per exemple, en aquest d'ara, quan sou?
No, ara som menys, aquest és un retir privat. Com
perfecte.
Sí. Però els que obrim al públic són a partir del... O sigui, el que fem és caps de setmana, dos dies i mig, per trobar aquesta pau que busquem fora, però que només... pau o felicitat, també, no? Que la busquem fora, i sobretot ara, en aquesta època tan consumista, en què no parem de buscar la felicitat a través d'objectes, clar, el missatge meu en aquest cas és no, la felicitat o la pau interior, que seria el meu bé més preuat, només el trobarem dins nostre, no el trobarem mai fora, no? Com ens ha dit la societat.
Clar, és curiós perquè parlàvem amb el Melcio Mauri, tants anys dedicat a la bicicleta i encara d'alguna manera ja està molt vinculat a l'esport, a la bicicleta, a tot això. Tu, periodista, tu vas tenir una època de periodista d'actualitat, o sigui, tu havies fet els matins a Catalunya Ràdio, diguem, no? I havies entrevistat a polítics.
En una vida passada.
Clar, o sigui, per això et deia, tu ara, diguem, des de que vas agafar la via de l'ofici de viure, ràdio, tele, benestar emocional, aquests retirs ara, no?, l'art de viure, o sigui, això et deu sonar a la prehistòria, el Gaspar Hernández, que entrevistava polítics.
Totalment, com em sembla com una altra persona. La veritat és que crec que és imprescindible informar bé, els mitjans hem de fer de contrapoder polític i econòmic, però ja no és la meva lliga. Ja estic en una altra divisió, també perquè, pel que deia, no? Crec que busquem una mena de plenitud fora de nosaltres que hauríem de girar el focus i buscar-la cap endins. I l'actualitat, la veritat és que a mi em desconnectava molt, o sigui... Ja, té aquesta part molt interessant de l'adrenalina que t'enganxa, però no deixes de sentir-te d'alguna manera fora de tu, desconnectat, no? Almenys era el meu cas. I vaig decidir passar el relleu i ja no m'ocupo de l'actualitat. Ara, això sí, segueixo les notícies.
De seguida anem al Baltasar, avui ja ho sabeu, que a Islàndia han volgut ajuntar Melcio, Melcio Mauri, Gaspar, Gaspar Hernández i Baltasar, Baltasar Picornell, que havia sigut president del Parlament Balear. Però és que, Gaspar, estàs a punt de publicar llibre que, clar, el títol és que em crida molt l'atenció perquè es diu El radiofonista.
Sí. Sí, perquè quan jo era, precisament als 9 anys, a mi els Reis em van regalar una emissora de ràdio.
Ah, mira, com el Melcio la bici.
Sí, sí, i vaig començar a fer ràdio als 9 anys. I aleshores, hi ha moltes anècdotes, vaig ser com un locutor precoç. Hi ha moltes anècdotes d'infància i també de tota aquesta època en què entrevistava polítics i feia programes d'actualitat que he volgut recollir en un llibre, i que es diu El radiofonista, perquè també quan era petit jo no volia ser locutor, volia ser radiofonista. En aquella època aquest terme sonava més que no pas el de locutor, fins i tot. I el llibre que sortirà a finals de febrer per Sant Jordi, vaja, el que recull com a mena de relats és anècdotes i històries relacionades amb el món de la ràdio, tal com la vaig viure jo al llarg d'aquests anys.
Home, això ja et dic, que has de venir un dia i en parlem en calma de tot.
Moltes segurament ganes... en tenim moltes en comú, d'aquestes anècdotes.
Moltes ganes de llegir el llibre i de... Sí, perquè jo, per exemple, de petit, des de Taradell, escoltava molt Ràdio Olot, moltíssim, sí. Moltíssim. Sí,
en aquella època, Ràdio Olot era la més escoltada, sí, sí. De les comarques de Girona i també d'Osona, sobretot d'Osona, i va ser la primera emissora que va entrar en català.
Exacte, sí, sí, abans de Ràdio 4, sí senyor, que sí. A vegades es diu que Ràdio 4 va ser la primera, doncs no, Ràdio Olot va ser la primera que va emetre tota la programació íntegrament en català. Per tant, als 9 anys la bicicleta, als 9 anys la ràdio, el Gaspar Hernández, Baltasar Picornell, amb 9 anys ja et vas fer polític també, tu, o com va anar això?
No, ni plau fer-hi. No, amb 9 anys, crec que encara tenia les coses clares. No, segur que m'ha de pegar arrel dels 15M i arrel d'aquí, però sí que m'ha de començar a pegar segur que política, quan va néixer Podem, quan vaig integrar amb ells, i a partir d'aquí sí que m'ha de picar segur que política.
Clar, és a dir,
tu
tens 45 anys ara, el 15M 2011 t'agafa amb 33-34 anys, i a partir d'aquí, a què et dedicaves tu en aquell moment?
No, de 7 anys estic en el mateix ofici, som fuster metàl·lic,
sí.
I des de llavors, pues, vaig entrar en política, i quan vaig acabar la política, vaig anar al meu ofici. Quan s'hauria de fer qualsevol altre polític d'aquests que s'hi dediquen tota la vida, pues jo pues, vaig fer el que s'hauria de fer realment, el que hauria de passar realment. Ja, un pic que has complit aquesta teva fita amb la gent, pues tornar al teu ofici.
Clar, però fixa't, vull dir, fuster metàl·lic, molt bé. Hòstia, 2011, 15M, no sé què, tal, m'involucro, entro a Podem, 2015, diputat, però és que del 2017 al 2019 estàs 2 anys i mig presidint el Parlament Balear, no? Que no sé si ara, que des del 2019 tornes a ser fora de la política, també penses que és una altra persona la que va ser presidenta del Parlament.
Jo sempre tenia aquesta bipolaritat. Li costava molt a la gent distingir. Bé, jo sempre m'he trobat activista, fuster metàl·lic i president. O sigui, moltes vegades se pensa que esteu càrrec a les 24 hores del dia i no, i realment ja estem que estàs fent feina, ets una persona i quan arribes a casa teva ets un altre, igual que jo quan som fuster metàl·lic estic a l'ofici, duc el meu uniforme i després quan arriba a casa nostra m'ho lleu i continuo que sento amb el típic ornell normal i corrent. O sigui, és una cosa que costa.
La trobes a faltar, la política, ara?
No, de veritat que no la trobo a faltar, però sí que m'ha pillat sucorolla encara. Considero que una persona, quan està polític, continua sent polític tota la vida, segueix opinant, segueix dient la meva. No estic baix unes ordres de partit, o sigui, jo ara penso la paraula lliure, o sigui, vull dir el que vull, el que desig. Continuï moltes vegades anant a colles de tertúlia política d'aquí de televisió, d'aquí locals petites, i si jo continuo jo opinant i això, però bueno, no, la política institucional no de moment no m'ho pilla.
Clar, en el cas del Baltasar sé que et diuen Balti també, no?
Exacte, sí, exacte.
Baltasar, Balti. En el cas de Gaspar hi ha hagut algun... Sempre
a mi encara em diuen Gaspi. Gaspi, els amics polítics, encara que en tinc, em diuen petit Gaspi, encara hi ha de petit res, però Gaspi sí.
O sigui, tenim en Gaspi, en Balti, a veure, amb el seu Mauri, què?
Jo podria dir-ne dos. A casa em diuen Menxo, els meus germans, bo. I els meus pares, i quan corria amb la 11 em deien Charlie, sigui, vaig jo començar a dir Charlie a la gent, a tothom li deia Charlie, i al final em vaig quedar jo amb Charlie. Tinc una època d'aquells anys, que ara quan em trobo amb companys i em saluden, hombre, Charlie, o sigui, sóc en Charlie.
Doncs ells, escolta, no? T'agafaré Charlie perquè queda molt bé poder dir que avui hem parlat amb ses majestats, els reis d'Orient, Charlie, Gaspi i Balti. Que ja et dic jo que amb aquests noms em sento poc respecte. Aquella cara de devoció de nens i nenes no s'ho mirarien igual.
Bueno,
eh?
No sé què dir-te, eh? Quin és el teu rei preferit? El meu és el Gaspi.
El Gaspi, en Balti i en Charlie. Escolta, nois, gràcies, de debò.
A vosaltres.
Ens ha fet molta il·lusió, Baltasar Picornell, una abraçada cap a Mallorca, que ens estimem molt aquesta terra, també perquè tenim el Marc Ferragut, que és un gran mallorquí de Capdepera que treballa amb nosaltres. Sé que tu ets de Felanitx, no, Balti?
De Felanitx, sí. La que ara fa poc que m'he canviat de poble, ara estic visquent a Costitx, fa molt poc de temps, perquè vaig enamorar i ara ha canviat tot.
Ja passa, això, ja passa.
Que veia, Baltasar, que amb ell no, però a través del teu Twitter veig que tens unes fotografies amb un tal Fèlix, que no sé si ens pots explicar qui és aquest Fèlix.
Fèlix és el meu ase. És el meu ase mallorquí. Res, el vam adoptar fa 4 mesos. I clar, aquí on estic dient ara, a darrere tenim molt de terreny. I clar, la mà d'obra meva perdut tot el terreny és difícil. I bé, hi van adoptar per adoptar un ase. I és com un met de la família, saps? Tenim, aquí ja tenim dos cans, tenim dos moixos, nenes, i a part tenim un fet.
Que no falti de res, doncs, cans, moixos, nenes i un ase mallorquí.
En Charlie, doncs ja en Gaspi, en Balti venen a massa.
Venen a massa, exacte. Malcio Mauri, Gaspar Hernández, Baltasar Picornell, una abraçada, aneu a dormir d'hora, que us portin moltes coses als Reis.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada per tots. 3 minuts i 8:15. Reull, mentre parlàvem en Charlie, en Gaspi i en Balti, anàvem veient a través de BTV aquesta cavalcada de Barcelona, no? Que aquest any, escolta'm, gran desplegament, eh?
Home, sí, que no falti de res, perquè a més torna, diguem, la normalitat total i absoluta, no? Que els últims anys, doncs, amb la pandèmia havia sigut una mica més descafeinat i aquest any, doncs, ja està, s'ha acabat, ara és una cavalcada com Déu mana.
A veure, el Caral, no estan passant gaire fred, no? Els de Barcelona, no.
Els de Barcelona, no. Mira, ara mateix Barcelona ciutat, doncs, entre 11 i 13 graus.
Oh, 11 o 13 graus?
Sí.
Barcelona és fresca, eh?
És fresqueta, però vull dir, clar, comparem amb d'altres poblacions, a més, terrendins, doncs, clar, ja els voldrien molt altres veïns.
Sí, anem a fer una mica de recorregut pel país, a veure com tenim aquestes cavalcades. Comencem precisament a Barcelona, el Víctor Cullell. On ets ara mateix d'aquesta cavalcada, Víctor?
Doncs mira, la plaça de les Drassanes, just al costat del monument a Colom, al costat de les Drassanes, i deixa'm dir-li, Albert, a l'Abel, que no fa fred, però aquest ventet que fa una mica fredolic m'ha fet que a la carta als Reis in extremis afegeixi aquests guants que permeten manipular el mòbil, saps? Aquests guants que permeten manipular les pantalles tàctils, doncs faré això, perquè és que igual és una bona idea, eh?
Ah, clar, perquè avui ja són moltes hores al carrer. La gent va abrigada per això?
Déu-n'hi-do, sí. De fet, estàvem comentant amb alguns companys de la premsa que quan estaven fent la presentació dels Reis, quan acabaven de desembarcar al moll de la Fusta aquí a Barcelona i l'Ada Colau els ha donat les claus de la ciutat, hi havia molts nens molt abrigats, que he pensat, home, aquella hora encara feia calor, eren ben bé a les 4 de la tarda i encara feia un bon sol a Barcelona, he pensat, venen abrigats per després, perquè ara fred, el que es diu fred, no fa gens.
Clar, no us abrigueu en aquell moment, perquè ho necessitareu més tard, clar. Això, que això durarà moltes hores. Encara queda bastanta cavalcada, no? Això ha d'acabar a l'Avinguda Maria Cristina.
Correcte. I de fet, entre la punta de la cavalcada i la cua, entre l'inici i el final, calculo ben bé que hi ha una hora de diferència, perquè la cavalcada ha sortit puntual a les 6 de la tarda, a les 6 en punt, ha sortit els primers cavalls, la primera guàrdia cavall de Barcelona, de l'Ajuntament, i la cua d'aquesta cavalcada ha començat a sortir de l'inici del trajecte a les 7 de la tarda, és a dir, una hora després. Per tant, calculo que hi ha una hora entre cap i cua d'aquesta cavalcada que, com deies bé, Albert, acabarà, sí, l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
Un titular, Víctor, del que hagis vist fins ara, realment era tan espectacular com deien o era simplement que feia 3 anys que no ho podíem veure d'aquesta manera?
Una mica de tot, una mica de tot. El titular, el que més m'ha cridat l'atenció a mi és que si dèiem que entre cap i cua hi ha una hora, és que els caramels també han trigat ben bé una hora a aparèixer. Hi ha comptades caravanes, comptades carrosses que tiren caramels amb una mena de tubs que a través d'aire, a pressió, disparen caramels arreu de a banda i banda del carrer. I el que m'ha sorprès és que hi hagi tan pocs caramels i tan poques carrosses que tirin caramels i que a més és això que deia, que hagi trigat tant, que haguem trigat tant a veure'ls, perquè realment semblava que era com allò que acabava de marcar el retorn a la normalitat, no? A banda de les aglomeracions, a banda del recorregut, a banda de tot plegat, que els caramels tornessin a les cavalcades, i jo personalment n'he vist de ben pocs.
Sí, a vegades que sembla que es confongui que la gent no va veure el rei sinó que va buscar caramels.
N'hi ha que és així, eh?
N'hi ha que és així, sí, sí, es poden fer les dues coses, segurament. Gràcies, Víctor, aquesta cavalcada de Barcelona. A Tarragona com ho tenen?
Tarragona, 12-13 graus, si fan a fa com a Barcelona.
Si fan a fa com a Barcelona, eh?
Mica ventet, també.
Per tant, Sílvia Barbís, que aquest ventet també el notes, el fred, com deia el Víctor, o no?
Des del lloc on estic jo ara mateix, la veritat és que fa un temps molt agradable i s'està molt bé, veient passar totes les carrosses que estan enfilant ara. T'explico el carrer Apolo.
Intentarem millorar el so de la Sílvia Barbís, que ens explicava això des de Tarragona, però la sentíem molt lluny i amb bastantes dificultats. Segurament a Lleida sí que deuen tenir una mica més de fred.
Mira,
eh?
A Lleida estan a 4 graus, però és que a més no han passat dels 5, amb aquesta boira que s'ha aixecat i ara sembla que de mica en mica va tornant a baixar, per tant és fred i a més aquesta humitat que entra als ossos.
Val, a Osona també n'hi deu haver de boira aquests dies? O...
Aquests dies sí, passa sí, que no? Al migdia marxa, en algun, està costant en alguns casos fins a les 12, 1 o 2 de migdia que marxi, però acaba marxant i acaben pujant els 10-12 graus, passa que ara ja de nou cap a la Catalunya Central, déu-n'hi-do com refresca.
Per tant, 4 graus a Lleida, Julen Andrés, i cavalcada en marxa també aquí a Lleida, eh?
Sí, hola, bona tarda. La cavalcada està en marxa, compta amb 11 carrosses, 400 persones. Val a dir que ja han passat per davant de la paeria, que és el lloc on acaba la cavalcada, però no s'han aturat, ja que faran una petita volta i llavors sí, quan tornin a la paeria per segona vegada serà quan ses majestats rebin les claus de la ciutat. Hi ha molta emoció amb els més petits de la casa i molta expectació amb un dels protagonistes, com és la família dels Yetis, que és un espectacle que vol conscienciar envers el canvi climàtic i que encapçala la cavalcada.
Gràcies, Julen Andrés, des de Lleida. Anem a Girona. Girona què?
Girona 11 graus, han arribat a 17-18, per tant han tingut bonança, ara refresca, però encara 11 graus per ser Girona, encara podria fer més fred, diguéssim. No
què ens expliques, Rubén Herranz, des del barri vell de Girona?
Hola, bona tarda. Doncs la veritat és que de fred poca, eh? Perquè a més amb la gentada que hi ha, doncs encara estem més apretats i en calor. Doncs aquí ens trobem ben bé al carrer Santa Clara, que és un dels punts en què hi ha el canvi de carrosses. És a dir, fins a aquest moment, des de la sortida fins a aquest punt, doncs els reis han anat amb les carrosses, aquestes carrosses que és una de les novetats d'aquest any, que eren amb pedals, i ara doncs estan anant a peu. A peu, però a ritme lleuger, perquè jo pensava que anirien més lent per aquest tram, però no, estan anant a bon ritme i està previst que arribin cap a la copa, que serà quan estarà l'espectacle final, d'aquí poc més d'una horeta.
Anava a dir, la copa és el punt final, d'aquí una hora, també quarts de nou, les nou, és on acabarà pràcticament a tot arreu. Tornem a provar a Tarragona, a veure si sentim millor la Sílvia Barbí. Sílvia.
Hola, bona tarda, em sentiu millor?
Eh? Ara, perfecte, endavant.
D'acord, us explicava això, que estem veient passar... Van en una mica de retard, estan pujant pel carrer Apodaca, que és el que uneix el barri del Serrallo, on han arribat puntuals, ses majestats, amb la Rambla Nova, on ara quan arribaran faran dues voltes i enfilaran cap a la plaça de la Font, que és la plaça de l'Ajuntament, on accediran a peu ses majestats. Hem vist passar pràcticament ja totes les carrosses pel carrer Unió, encapçalades pel fanal de la ciutat. Hem vist també carrosses centenàries, com són la del camell o la del dromedari, també hi ha passat la de l'elefant i algunes molt representatives de la ciutat de Tarragona. Ara estan passant també tambors i música que segurament sentireu de fons.
Ho sentim perfectament al mig de l'ambient a Tarragona amb aquests Reis que han arribat al barri mariner del Serrallo i que ara estan fent tot aquest recorregut amb una mica de retard, com ens explicava la Sílvia. Tortosa, Amposta també ho han fet navegant en aquest cas pel riu Ebre, i en fi els Reis que estan circulant ja per tot Catalunya. Doncs aquest és el recorregut, després Abel tornes i sí. Fas una mica la previsió al cap de setmana, a veure què pot passar.
Sí, no? Anava a dir una cosa, no sé si les carrosses dels Reis porten antiboires, perquè realment serà una nit de boira en moltes comarques interiors, suposo que van preparades, no?
Vols dir que algun regal podria no arribar per culpa
clar,
de la boira?
Clar, que no hi hagués algú que una carrossa que...
No, fotis patir la gent,
no, això no passa. No.
Vull dir que vull pensar que van preparades aquestes alçades del segle XXI.
Per favor, sí, serà sí. La primera vegada que venen.
No, clar, saben que el gener és època de boires, vull dir,
anticicló. Aquest anticicló, sap que...
Ho saben perfectament,
no, no, jo, que no sóc rei, vull dir, no sabran ells, a veure. Joaquim Luna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt sí? Content, molt il·lusionat.
Clar, ara estem veient aquestes imatges al carrer, aquesta... Hi has anat mai, moltes vegades, a veure la cavalcada?
Algunes, sí. Sí. I he portat el meu fill.
I has portat el teu fill?
A les dues bandes.
Va, sí.
És una nit, a mi m'agrada.
A tu t'agrada molt, aquesta nit, sí. Sí. Esther Pujol, bona nit.
Bona nit.
Què?
Bé, també a mi m'encanta aquesta nit.
Sí?
Molt. Jo he vist moltes vegades la cavalcada de Reis de Vic, i que també és molt bonica. Els Reis també arriben allà amb molta màgia. I aquesta de Barcelona m'encanta, també és espectacular. No?
Com ho diuen a Vic, allò, a dormitare.
A la nonna.
A la nonna.
El fet bondat.
Carol Sadiner, bona tarda.
Bona tarda.
T'agrada a tu o no?
La traca final.
La traca final.
S'ha d'agafar amb més força que el primer acte de Nadal.
Sí?
Sí, home, sí. Aquests fi de festes ho hem de fer baixar tot.
Perquè això ja s'acaba demà, eh?
Per això, sí. Com que s'acaba, aprofitem-ho fins a l'últim moment.
Bueno, que no sabeu què li ha passat amb el Luna aquests dies. Sí? Us ha dit alguna cosa?
No sé si els Reis ho podran solucionar o què.
Vols explicar-te, Joaquim? Sí?
Sí, a veure.
A veure, ja.
No sé, perquè a més m'agradaria...
Bueno, primer de tot, 31 de desembre.
31 de desembre.
El teu aniversari, per molts anys.
Moltes gràcies.
Ho vam fer a distància, avui ho fem aquí.
Moltíssimes gràcies. I el que no sé si això s'acaba malament l'any, començar malament l'any, o acabar bé, començar bé, el 31, 10 minuts abans de la mitjanit, a casa, família, tal, em cau el mòbil al terra, des de, assegut a una butaca, no allò des de les alçades, i el soroll ja, crec, és com d'una pantalla trencada, efectivament, pantalla trencada, 5 minuts.
A 10 minuts per les campanades,
sí, 10 minuts de les campanades.
Que normalment no reps ni trucades ni missatges, no,
no
de bon any.
És
el moment de l'any que menys es necessita.
Sí, el moment de l'any que el mòbil...
És un moment que...
Hola, soy Luna, feliz Navidad.
Sí. Total, que efectivament el mòbil s'havia esquerdat la pantalla i havia fet com allò una dissecció de la llum i tot el que ja em va semblar del primer moment que jo era greu, que no era una cosa tal. I efectivament va condicionar molt, diguem, l'entrada d'any, perquè pots imaginar que un dia 1 de gener és difícil
perquè què vas fer?
Arreglin un mòbil. Bueno, vaig parar el cop una mica via amics intermitjos per poder avisar de que no tenia mòbil. El dia 1 al matí m'ho vaig prendre amb tranquil·litat, però quan vaig veure els carrers de Barcelona el dia 1 a
mig matí... No abre ningú.
Tot estava tancat. No, excepte que això vaig pensar, els de les fruiteries aquestes i els badulaques, aquests sí que estaven oberts.
Però allà no et canviaven la pantalla del mòbil, no? No, és que a mi m'està generant ansietat només de pensar.
Oi que sí? Sí. Perquè a més penses, la gent quan et felicita, si no contestes, penses, diran, aquest desgraciat...
Bon any, doncs, mira, ja no li tornaré a dir mai més de bon any.
Però així, perdona, clar, és que ara estic recordant, jo devia ser un dels últims afortunats que va rebre un missatge des del teu mòbil.
Efectivament.
Perquè jo aquella tarda, a mitja tarda, et vaig felicitar i tu em vas contestar, normal.
Això va ser 10 minuts abans de mitjanit. Amb la qual cosa, clar, tu ja estàs només, comences només a pensar en solucionar-ho. I clar, quan ja entres en aquest bucle embogit, vaig fer una cosa que és empitjorar la meva situació, que és el dia 1 al migdia trobar un mòbil antic que hi havia a casa veure que funcionava i dir, ja està, poso la targeta SIM, no sé què, i ja està. I llavors es veu que era el tamany no era l'adequat i el que vaig fer és encabir-la de tal manera
que ja no,
ja no la podia treure.
Oh!
És a dir, ja saps com les coses poden anar, pot empitjorar tot i tal. Amb la qual cosa, la tarda vaig dir, el que no em puc quedar és creuat aquí a casa esperant que la vida passi. Què vaig fer?
Buscar... 1 de gener a la tarda.
1 de gener.
Ah, imagina't, per... imaginem-nos, posem-nos en una situació difícil, de que hi ha algú de, algun dels veïns, perquè recordem que ostentes el càrrec de president de la comunitat, que té algun problema, es posa en contacte via telèfon mòbil i el senyor president no contesta.
Efectivament, eren clar. Moltes, la pressió era gran, i el que vaig fer és, això sí, trobar, mirar per internet si hi havia algun lloc obert d'aquests paquis de telèfons mòbils. I vaig trobar un al carrer Bailén, no massa lluny, vaig arribar i no em va enganyar, em va dir que clar, la pantalla fins al dia següent a la tarda no la tindria, però si podia extreure'm la targeta i, no, el que va fer és posar-la bé a puesto i durant uns minuts va funcionar, vaig rebre una trucada i tal, però de seguida vaig veure que no podia. Què vaig fer? Venir a la feina un 1 de gener, aquest edifici no hi havia ningú, ningú és ningú. Vaig arribar per poder veure els whatsapps i poder avisar a tothom.
El whatsapp web de l'ordinador.
Hòstia,
Luna, però que estàs molt avançat,
però
no?
Molt, eh? Però molt,
no,
eh?
No, home, no sé. Jo bueno, suposo primera, que ho té tothom, això, bueno, no?
Perdona.
Jo pensava que hauries trucat al teu fill i li hauries dit, aquí tens 20 euros per un taxi, vine aquí i arreglem això.
No, era una pantalla esquerdada, tu ja veus que... Mira que, saps allò que penses? Bueno, deixo una estona i ja d'aquí una estona torno a veure el mòbil, igual, i, si em fa cas, no.
Però la primera sorpresa, Carol, és que aquest home, que sempre té aquest discurs antimòbil i antifotos i antixarxes, sí, que pateixi tant per un mòbil,
un
no?
Dia que és festa, que
sí, però de... tenia, pensa que tenia també alguna felicitació, no, per contestar.
No, yeah. Potser tenia el contacte d'algú.
Ja. Yeah.
Potser estava esperant, sí, rebre algun missatge d'algú.
No, perquè i havia de penses...
potser l'ànsia venia per aquí, potser havia quedat amb algú. A qui no es podia avisar per tercers.
També ajuda. El cas és que em vaig sentir l'home més, diguem, desgraciat de Barcelona, perquè mentre esperava aquesta botiga, carrer Bailén, 8 del vespre, jo mirava la gent que passava i tothom anava amb el mòbil parlant. Tothom anava i dic... Aquella sensació de dir...
Perdador.
Estàs començant molt malament a l'any.
Sí, sí.
Molt malament a l'any. Vaig parar el cop i, això sí, ja el dia següent vaig anar a una botiga. Allà em van dir que també 3 dies, però vaig trobar un altre que em va dir que a les 3 estaria. No van ser les 3, van ser les 7. Però quan el vaig recuperar, reconeixo que era... com, llavors, feliç any a tothom. Ja vaig tornar...
El dia 2, no?
No, el dia 1, sí, el 2.
El
2,
que tu vas estar 48 hores sense mòbil, pràcticament.
Sí, pràcticament 48 hores. Després te n'adones que un cop has superat les primeres 24 hores, te n'adones que ja, igual hagués ja pogut tirar uns dies, no? Però em vaig sentir molt, molt desgraciat, no? Vaig pensar com pot ser que jo que detesto aquestes tecnologies al mateix temps estigui tan enganxat a elles, perquè em semblava que podria trucar-me, no sé, l'amor de tu vida, a l'amo per dir que, que t'han acomiadat, o qualsevol gran notícia que no me la podia
trucar. Sí, la meva pregunta, clar, això passa el 31 de desembre, però tu, és el teu aniversari també, sí, aquell dia, sí, de manera que tota la gent que et havia de felicitar ja t'havia felicitat.
Sí, però
hora,
hi havia,
no?,
algun al vespre que d'allò de darrera hora que els hi vols tornar gràcies, tal.
Jo era per treure't si et havia felicitat molta gent o no.
Ja, yeah. Bueno, jo, mira, et dic una cosa, em va felicitar gent. El que no em va agradar, bueno, no em va agradar, va ser que els que més em van felicitar són allò, diguem, amigos invisibles, companyies, empreses, amb les que en algun moment hem tingut transaccions, diguem, comercials, i et feliciten el dia. De què parlo? Parlo d'una cadena d'ulleres, d'aquestes òptiques, que un fa 15 anys em vaig fer unes ulleres.
I tenen el teu dia d'aniversari?
Cada any, el 31, em feliciten.
Per SMS.
SMS. SMS, no? I per correu electrònic vaig tenir una cadena de roba, de masculina, i cinc cadenes hoteleres.
Ah,
i les cadenes hoteleres hi ha les que et feliciten i cumple sus sueños, però ja en un parell que et diuen no, li fem un regal,
regal,
en descompte, amb un còdic. I una d'elles, com el dia 1 no l'havia obert, em diu, no ha abierto un nuestro regalo. No.
Em van ratllar.
I reconeixo que aquestes són unes felicitacions que em semblen una mica inquietants. Perquè és com algú que dius, i com vostè
control,
com sap
no?
que és...
A veure, jo no dono mai cap dada meva en lloc, per tant, però, no he rebut mail del meu aniversari mai en lloc.
Si a vegades et fan fer la targeta de fidelització.
No,
i no et pots escapar.
Si tu t'hi negues,
jo a vegades no
puc la data d'aniversari, sí. Perquè els importa els més hotels, la data d'aniversari.
Els hotels, deu ser aquella cosa antiga del
registre. El DNI, tenen tot.
I bàsicament, hotels.
Sí, però per llei de protecció de dades, ells no et poden anar enviant mails d'aquest tipus si tu no has signat una autorització.
Però suposo que
per registrar-te amb el DNI...
Jo faig allò, acceptar totes les cookies, saps? I a mi m'envia, tens 5 euros de descompte si et compres una crema hidratant de 45 euros més 3 coses.
Vaig fer la comunió. Saps quan vaig fer la comunió, també, jo?
Sí, ara l'explicaré.
Jo tinc totes les targetes de fidelització, em sembla que les tinc totes. Jo entro ja en una botiga i em diuen, tens la targeta de fidelització? Jo, no la tinc, no la vull. I no sé com... Jo surto d'aquella botiga amb la targeta de fidelització.
N'heu donat dades.
Jo una pregunta que tinc per l'Una. Al cap d'aquestes pràcticament 48 hores, et vas trobar realment que tenies algun missatge urgent que no havies contestat?
No.
Això va acabar d'enfonsar encara més.
Enfonsa una mica.
Tan petit.
Enfonsa perquè penses per què has patit
per no res.
No, coses tan així.
Però jo t'entenc, avui me l'he deixat a casa, el mòbil. Vaig sense mòbil i pensava, vinga, amb molt de temps, vaig bé a la ràdio, perquè a més no porto rellotge, el rellotge és el mòbil, i pensava, però segur que deus anar bé. I tenia com un neguit, tinc com una mena de neguit, i penso, ara he d'arribar a casa i mirar el meu mòbil.
El teu està bé, en principi,
el meu està bé, no ha caigut a terra, està protegit...
Sap mai quan tornis, com te trobaràs aquest mòbil,
saps? És a dir, te n'has adonat quan que no duies el mòbil? Perquè jo hauria tornat enrere. I no has tornat enrere?
No torno enrere, això ja m'ha passat alguna altra vegada. El deixo ja connectant perquè penso que el tinguis ben carregat abans de marxar a previsora, i llavors, com que està connectat,
però està bé, també. Et poses a prova, ja com em sento aquesta tarda sense mòbil, no?
És difícil, per això ho he de dir.
Tornes a casa, no?
Sí, tornaré a casa.
Ai, va estar 48 hores aquesta
nit.
És
aniversari. I com et vas distreure la nit de Cap d'Any, doncs?
Bueno, vaig, com tothom, tenia família a casa.
Sí,
i vaig veure aquest any...
Campanades, què?
Sí, però les campanades, jo tota la meva vida diria que havia vist les de la 1, la porta del sol. El rellotge, pam, no sé què. I les meves nebodes van dir que volien veure Antena 3.
La Pedroche.
Jo t'ho prometo...
Volien veure l'Alberto Chicote.
Que no fos això. A veure quin frac portava l'Alberto Chicote.
Però t'haig de dir que jo mai havia... Això de Pedroche tampoc em semblava jo a priori una cosa tan de llonsi, no? I ho vaig veure, em va carregar molt. Aquesta cosa de que abans de sortir anava com una mena de tratge que va dir que havien fet 75 refugiats de 10 països diferents. A mi això de ficar ja entre aquella cosa tan comercial, tant de figures, tant de caché, tant de tal, ficar els refugiats, jo personalment, no em va agradar. Però bueno, vaig dir...
I allò ja va ser una mostra que l'any no acabaria bé.
Jo va ser, jo què sé, un càstig. I, efectivament, em va semblar que això de la Pedroche que és una mica un bluff, però jo
perquè...
vaig contribuir, clar, perquè vam veure la Pedroche.
Clar, que ara és la líder d'audiència, però l'altre dia la Vanguardia, no sé si ahir em sembla que era, tant el teu article com el del Sergi Pàmies coincidia una mica amb el mateix, no? Diguem que havíeu vist la Pedroche i que sobrava el sermó. No?
Molt. A mi ja dic que em molesta.
Algú més ho va veure aquí?
Jo vaig veure també, sí, perquè estava fora de Catalunya, per tant no podia veure TV3 i allò que dius, què poses, dius, doncs bueno, doncs potser és l'any de veure la Pedroche. I a mi em va sorprendre això que diu el Joaquim també, aquesta barreja d'ara ens intentem fer els solidaris però en realitat el missatge potser és un altre, però em va sorprendre que ho fan molt malament, que llegeixen el prompter, sí, molt malament.
I han tingut tot un any per assajar.
Bueno, i fet cada any. Però que, vull dir que són professionals. Bueno, el Xicote no és periodista, jo? No es dedica a això, però ella és presentadora. Teòricament ho hauria de fer millor, em sembla.
Veient el panorama, jo vaig arribar a la conclusió que potser estaria bé que deixessin allò al micro d'ambient, de so, i sí, no parlés ningú. Sí. Perquè ja més o menys, quan enfoquen el rellotge, tu ja saps les campanades, tal. Em va semblar que eren prescindibles.
Mira, jo vaig veure...
Tots els rius aquests, després aquest que ha dit no sé què, la mateixa Ana Obregón... A mi no em resulta còmode algú, i no trobo que sigui ni estimulant per la gent que ho està passant malament, ni molt més. Em sembla un show que ja dic, segurament sense so, sense presentadors, ja està.
Ja anava a dir això, que jo estava a Londres i vaig veure que, o sigui, a la BBC no hi ha presentador, el Big Ben no hi havia error possible, perquè jo no vaig sentir els quarts, allà hi ha quarts, no els vaig sentir, 12 campanades, i llavors foten un piro musical que en riu tant del d'equip a la Mercè, i ja està.
Tu vas viure una hora més de 2022 que nosaltres.
Sí.
Venim d'aquí, vas guanyar una hora...
Sí, sí, exactament així.
Sí, sí.
I què?
En principi he anat fent igual, però sí, una bona constatació.
Una hora més. Jo volia dir una cosa, perdona.
Sí.
No, ràpidament, que la gent que mireu les campanades per la tele, penseu que és possible que aneu enganyats, perquè moltes vegades a televisió hi ha uns segons de retard. Vull dir que quan vosaltres penseu que esteu entrant a l'any, ja heu entrat a l'any. Uh-huh. Vull dir que...
Bueno, per la resta, tothom bé, no?
Sí. Millor en directe, en un rellotge... Com,
no? Sí, o sigui, millor en un rellotge a casa.
A casa?
Que et fotin les 12 campanades.
Sí. Bueno, la ràdio d'un transistor.
No, o sigui, tens... La ràdio, sí.
Ràdio transistor.
El que em va semblar... M'ha consolat una mica, jo mal de muchos consuelo de tontos. Em va consolar una mica tots aquests llocs a on la gent va anar amb el raïm davant de la torre
i no els hi va sonar, no van sentir.
Però això s'ha estat molt nou, no? És un fenomen no com d'aquesta, és una moda nova ara no sentir les campanes.
Havien sonat tota la vida, sí, i ara
que volta les campanes perquè deixin de sonar les campanes, doncs és un càstig, nois, sí. Però i quan han de sonar no les sentim.
Sí, sí.
Buscant vaig trobar que també va passar a Castelló, a Girona, Castelló,
sí, sí, diem, a Castelló,
a la Vall d'Avui,
tot arreu, sí, sí.
Com pot ser que no ho sé, tu, no, una...
He de fer una pausa. Què heu preparat avui, dones 10? A veure, quin rànquing teniu?
Avui, home, com no podia ser d'una altra manera, tenim els 10 tipus de regals que et portaran els Reis.
Segur.
Ja hi segur. Totes aquestes cavalcades, tots aquests tractors que veieu carregats...
Els porten.
Porten els regals que teniu.
Són els regals del Charlie, el Melchi i en Balti, no?
Islàndia, amb Albert Ong. Els Reis d'Orient ja són aquí. I a la Roca Village, el destí de shopping més màgic, hi trobaran les idees amb què l'encertaran segur, amb fins un 70% de descompte. A la Roca Village obrim de dilluns a diumenge fins a les 10 de la nit, exceptuant el 6 de gener, amb descomptes encara més extraordinaris i un munt d'experiències inoblidables. Nadal a ritme d'espectacle. Descobreix amb Entrades d'Avantguàrdia els millors espectacles d'aquestes festes. Gaudeix del Circ du Soleil amb l'espectacle sobre gel Cristal, dels Llums de Sant Pau al recinte modernista, o del musical Gris al Teatre Tívoli amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Islàndia, amb Albert Ong.
6 minuts i les 8. Ens posem al dia, Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Ucraïna rebutja la treva que proposa Vladimir Putin de 36 hores a partir de demà al migdia.
Sí, el govern ucraïnès diu que és una trampa i que l'alto el foc arribarà quan Rússia abandoni els territoris ocupats. Recordem que el Kremlin ha anunciat l'alto el foc aquesta tarda després que ho hagi demanat l'Església Ortodoxa Russa, ja que els creients ortodoxos celebren el Nadal el 7 de gener. La resposta d'Ucraïna, però, és contundent. Només hi haurà una pausa en la guerra quan Rússia marxi cap a casa.
I al Vaticà, 60.000 persones han omplert avui la plaça de Sant Pere pel funeral de Benet XVI.
Tot i que no era un funeral d'estat i han anat autoritats de tot el món, després de la missa han entrat el papa emèrit a la cripta de Sant Pere. El papa Francesc ha beneït per últim cop al fèretre del seu predecessor abans que entrés a la cripta de Sant Pere perquè l'enterressin a la mateixa tomba on era Joan Pau II abans de la beatificació. Han assistit a la missa més de 120 cardenals, 400 bisbes i 4.000 sacerdots.
I els Reis avui repartiran aquesta nit milers de regals per les cases, sobretot Tamagotchis.
Sí, és una de les joguines més demanades aquest any. La mascota virtual torna a estar de moda. També triomfen els jocs de taula i la Barbie de tota la vida. A les cartes dels nens i nenes també està la PlayStation 5. Ho ha explicat al Món Arracó el president de Comertia, David Sánchez.
Hi ha moltíssima demanda i molts nens i nenes doncs, ho demanen. En aquest sentit esperem que s'hagin pogut aconseguir, però sempre la demanda moltes vegades supera la capacitat de producció dels fabricants i els Reis són mags, però fabricar-les encara no poden.
Entre les peticions, els més petits també hi ha construccions de Lego, Pokémon i Hot Wheels. Demà els infants obriran tots els regals que hi hagi sota l'arbre i també menjaran el tortell de Reis. Els pastissers calculen que aquest any vendran 1 milió de tortells, sobretot de massapà.
Gràcies, Bàrbara.
Bona tarda.
Anem als esports, Joan Camí, bona tarda.
Bona tarda.
A punt, el Nàstic ha estat a punt, ho ha portat a la pròrroga, però al final ha caigut eliminat.
Sí, com dius, Albert, el seu rival, Osasuna, ha necessitat la pròrroga per eliminar-los de la Copa. Els visitants s'han avançat al quart d'hora de partit amb un gol de Quique García, però el Nàstic ha empatat al minut 77 i ha acabat forçant la pròrroga. 5 minuts al final del partit, el Nàstic, però, s'ha marcat en pròpia porta i ha dit adéu al somni de la Copa. També s'ha jugat l'Eivissa Illes Pitiuses 1-4 i a partir de les 9, l'últim partit de la jornada entre el i l'Atlètic de Bilbao. El sorteig dels vuitens serà aquest dissabte a la una del migdia. Seran 8 eliminatòries. Els equips de menor categoria, que de moment són el Ceuta, l'Alavés, l'Sporting de Gijón i el Llevant, jugaran a casa en contra un primera divisió. Els partits sempre jugaran al camp del club de categoria inferior, sempre que les seves instal·lacions compleixin amb els requisits mínims de la Federació Espanyola. Les altres eliminatòries entre equips de primera es faran per sorteig pur. Exercirà com a local l'equip la bola del qual surti en primer lloc i les eliminatòries es resoldran a partit únic, el 17, 18 i 19 de gener.
És a dir, que hi podria haver un Espanyol-Barça o un Madrid-Barça o un Madrid-Espanyol, no?
Perfectament.
Sorteig absolutament pur, que serà dissabte. Volem veure què passa. Tot plegat el dia en què ha parlat el president del Barça, Joan Laporta.
Sí, en una entrevista a la SER, Laporta assegura que la situació econòmica del Barça està controlada, però pateix per la reducció d'ingressos amb el trasllat a Montjuïc la temporada vinent.
El partit ja en ve més per la temporada següent. Per què? Perquè ens anem a Montjuïc i això representa, doncs, menys ingressos. És cert, no, són 93 milions d'euros menys d'ingressos que tindrem l'any que ve.
També ha dit que De Jong, Dembélé i Ansu no estan en venda, que no li podran fer fitxa del primer equip a Gavi fins al juny i que la renovació de Valde va per bon camí.
Gràcies, Joan.
Bona tarda.
I la previsió del temps pel cap de setmana, Abel, com pinta?
Mira, aquest cap de setmana de 3 dies començarà de nou amb aquesta dicotomia de temps de sol i boira, perquè demà repetirà la boira persistent, avui ha tingut un matalàs de boira. Boira, núvols baixos, que al centre del dia s'aixequen, després tornen a baixar quan es fa de nit, aquests núvols baixos, i són boira espessa, a precaució en la conducció, molts sectors del Pla de Lleida. Mira, avui, per exemple, a Sant Martí de Riucorb, a l'Urgell, no ha passat dels 2,7 graus de temperatura màxima. A Tàrrega, 3,1. No només al Pla, a Tremp, al Pallars Jussà, 3,1 de temperatura màxima, a Lleida no han passat dels 5, mentrestant a Puigcerdà arribaven els 13, o Torroella de Montgrí 19, igual que Cabanes a l'Empordà, pràcticament 19 a Amposta, 17 a Barcelona. Això passarà demà cap al Pla, a Lleida i altres sectors de Ponent. Temperatura que pot quedar per sota dels 5 graus amb aquesta boira persistent. A la resta, fàcilment, rondarem els 15 al centre del dia, fins i tot passarem dels 10 a les valls del Pirineu i al Prepirineu, i cap a la costa 17, 18, 19, com ha passat avui. Aquestes boires, que demà tornen a ser persistents a Ponent, de cara a cap de setmana tindran més facilitat per marxar. Dissabte i diumenge n'hi haurà al matí, n'hi pot haver, però no seran això, amb aquesta persistència, això farà que les comarques de Ponent a cap de setmana pugin les temperatures, les nits de cap de setmana menys fredes, i de cara a la nit de dissabte, diumenge i diumenge al matí pot ploure en força comarques, i també de cara a diumenge a la tarda, per tant, regarem algunes comarques de l'oest.
Reykjavik.
Reykjavik, molt de fred, menys 6,1 de temperatura màxima, menys 9,5 de mínima ara a la tarda del vespre.
No sé porten
un hivern,
no sé què està passant,
que no, no el reconeixem, Reykjavik.
Sí, tremendo. A dormir d'hora, que vagi
sí,
bé.
Sí, sobretot.
Vinga.
Que vagi bé.
Adéu. Arribant a les 8 en punt d'aquest programa de Nit de Reis, les dones 10, la Carol Salina i l'Esther Pujol, que ja ens anunciaven el rànquing que tenen preparat avui, els 10 regals que segur que ens portaran els Reis.
Amb el número 10, els Reis us portaran segur, 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 una fregidora d'aire. Una fregidora sense oli, que és el regal estrella d'aquest any.
Per què rius, Luna?
No, perquè quan el dia que ho vaig sentir pensava que era una broma i jo no em crec que quedi igual. No m'ho crec.
Ah, no, potser te la porten.
Però que no saps que es poden fer patates fregides sense oli? Que no saps que el peix al forn el pots fer sense haver d'encendre el forn? Que dius, ja el tens al forn, eh? Que ho sàpigues. No, home, però no em vas a parar, perquè és més pràctic, embrutes menys. Sí, però el forn té el seu lloc, ja. I la fregidora, de moment, encara no el té. Quan te'l portin els Reis ja veurem. Total, a tothom que li portin els Reis una fregidora sense oli, l'agafaran amb molt entusiasme, sobretot perquè arriben al millor moment de l'any, on s'ha de fer bondat, vull sumarà a aquest efecte del compromís de menjar més sa. Però ja us avancem a dia 5 de gener que ni el compromís, ni el propòsit, ni la fregidora no arribaran al febrer. Tots ho sabem. I aniran a fer cua i amb volum al lloc on teniu la liquadora, la panificadora...
Que es van agafar amb el mateix entusiasme.
Amb el mateix, la Thermomix, la màquina de fer gofres, doncs tot allò, la iogurtera, doncs tot allò, a no ser que acabin a Wallapop.
Per un moment, Carol, he pensat que m'estaves explicant els avantatges del matrimoni, eh? Amb la convicció que ho deia, amb la fregidora aquesta sense oli,
sí.
M'ha semblat però que era com si algú ara em digués, vine que t'explicaré, casa't perquè mira quins avantatges tindràs. No m'ho crec. Perdona,
n'hi ha
no
d'ús individual, pràcticament.
No,
no cal que sigui familiar.
Sí, sí,
pensa
segur,
tu, Luna.
Sí, sí.
Té una fregidora sense oli per un? Per...
Sí. Bueno, sí. Sí, sí, n'hi ha, n'hi ha. Sí. En tot cas, no ho decideixes tu, seran els Reis qui t'ho passaran o no.
Això és veritat.
Amb el número 9 tenim el conjunt de guants i bufanda. Sí, estaríem a la categoria de regal clàssic, que ve de part de Reis amnèsics, perquè ja t'ho han portat 20 vegades abans. És un regal repetit, que no l'has ni d'obrir, que ja l'endevines. Guants i bufanda des del 2000.
Ja ho toques, no?
2001.
Guants i bufanda de conjunt.
Molt probablement siguin de tons semblants, perquè si són amnèsics, a vegades també tenen el mateix.
Un grisós,
un grisós.
Això sempre va bé, oi? Oi, anava bé abans, perquè ara, amb el canvi climàtic, els guants i la bufanda, poder millor unes xancletes i un banyador.
Els Reis que passin per Reykjavik, dius que aquests podria ser.
Aquells
podria ser.
Els que passin per Barcelona.
Bufanda, ja no.
Número 8, una anella de llum. És un altre regal que deixaran els Reis. No us sona el nom, oi?
Anella de llum?
Doncs, no, espereu. Espereu-vos demà, que més d'una casa se'n desembolicarà alguna. Segur que els tuits de Luis Enrique al Mundial han fet molt de mal. I ara resulta que tothom vol ser twitcher, youtuber, tiktoker, gamer i streamer. Què passa? Que necessites tots els enginys, eh? Que serveixen... Un arc de llum és aquesta mena de cercles il·luminats...
Que poden, fa... i pots enganxar fins i tot el mòbil a dintre.
El mòbil, per fer directes. Sí. I si no és un art de llum, algú ha...
Però, perdona, o sigui, veiem, quina és la funció de l'art de llum?
Il·luminar-te.
Il·luminar-te.
Val.
I, per tant,
per
el
tant,
teu
no es veu
stream,
quan,
el teu directe...
Sí.
Queda darrere de la càmera.
Queda darrere de la càmera, tu no la veus,
una millor il·luminació.
Però et fa una millor il·luminació.
Sí. I si no desemboliques això, pots desembolicar una estació de càrrega inductiva 6 en 1, per exemple.
Ui, a veure.
Que, Ramon, que ens hem comprat un cotxe elèctric, eh? Sí, sí. No, no, tiet, això és una estació, una mena d'estació per carregar a la vegada l'iPod, l'iPhone,
sí, sí,
els auriculars i tot plegat.
O una cadira, aquesta, no? Una cadira d'aquelles...
Una cadira d'aquelles...
Ergonòmiques,
ergonòmica,
sí.
Que semblen d'un autoxoque. Saps aquest? Saps? Dels videojocs abans? Doncs això tot per fer l'estil Twitcher.
Amb el número 7 tenim el pack Fes la teva pròpia cervesa, que és un tipus de regal do it yourself, o sigui, fes-t'ho tu mateix. I entren els packs d'aquests a fer un per cultivar bonsais, per fer-te el pa. Són regals que, ja ho diem, donen feina, que els has d'acabar tu, saps? Una classe...
No hi estàs a favor, m'ha semblat, pel to, de regals que donin feina.
Jo ja en tinc molta de feina, saps? Vaig molt atabalada. Una classe d'iniciació al surf, hòstia, ara...
Bateig de submarinisme.
Bateig de submarinisme, les orelles, el titis, no em va bé. El taller de pintura i vi, un taller de ceràmica, que tu ja hi vas anar-hi, Joaquim. No em dongueu més feina, que jo vaig molt atabalada. Alguna cosa que estigui acabada, que és com allò quan tu vas a l'hospital, a París, saps? I llavors entra el pare, i llavors el pare diuen, ah, el pare que talli el cordó umbilical. Escolta, per què? Que no us hi entra que us talli el... Que no us hi entra que us talli el cordó umbilical algú cansat.
Algú professional de la sanitat.
El concepte de si t'hi entra, com el preu,
clar, que t'ho acabin de fer.
És el copagament, nena.
Per tant, o sigui, tu no t'agradaria que t'arribessin regals que tu ja has de posar feina, eh?
No.
Ja en acabat. Tens prova.
Alguna cosa acabada, diu, si podeu portar alguna cosa acabada, ja ens faria un favor.
Número 6, una cosa acabada, un ukelele.
Ah, mira, la Maria ja ho té, això.
Sí, que és... sí, que això ho vaig comprar jo, eh?
I què? Està al mateix lloc que la fregidora...
Doncs mira, està, allà mateix. Jo crec que li hauria tret més servei a la fregidora sense oli que l'ukelele, de moment, sí.
En tot cas, és el regal hipster per excel·lència, eh? I si no és un ukelele, posa espelmes fetes amb soja o un abriguet per...
Perquè té a veure un ukelele amb espelmes fetes amb soja.
O un abriguet per un gos llebrer. És a dir, el que tenen en comú és... Jo no en tinc de galgo, saps? No m'agraden les espelmes fetes amb soja i no... Vull aprendre a tocar l'ukelele. És a dir, no em feu regals moderns, que després... No, o sigui, que sóc dels Manel, jo... No, doncs ja està. Saps? Passen a ser categoria, ara deia la Maria, regal tipus pongo on coi, que és un coio foto, això. I a més, normalment aquest tipus de regal... No.
Però l'ukelele, Carol, no et faria gràcia aprendre a tocar l'ukelele. O sigui...
És que no ho vull dir, perquè no us ho creureu.
No.
Ui, ja en sé, ja en
tinc. Ja en tinc i ja en sé una mica.
Sí, home.
Sí. Va regalar pel meu aniversari, em va fer molta il·lusió, perquè és l'instrument musical més assequible per aprendre. I de seguida, notes els
progressos. Sí, és el pàdel dels instruments musicals.
Mira.
Però, o sigui, m'estàs dient que saps tocar alguns acords?
Sí, sí, sí.
Quants?
Home, però a veure, o sigui... Aquí esperem per fer un congrés d'ukeleles. Guillem el va marir així, això. Carol Saliner.
Em podeu donar una mica més de marge, però, per fer el congrés? O si no, vinc d'Orient.
Que la Carol hagi dit que...
Que en sap una mica, és que en sap un tot.
Sí, sí.
Amb el número 5 tenim la cistella ecològica, que és una subscripció a una cooperativa que et porten verdura biològica tot l'any, d'una colla de joves que han recuperat una masia del Solsonès, tenen un parell de cabres i unes gallines.
Això no porta feina, això perfecte, no?
Això és perfecte, no? Et porten les taronges acabades de collir, les tens a casa amb uns enciams una mica lletxots, però molt bons, s'ha de dir, perquè la cosa ecològica maca no és.
No fa goig. No fa goig.
No, però és bo, sí, sí. Són els regals...
No t'ha d'entrar per la boca, això?
No,
exacte.
Una mica de tot aniríem. Són aquelles mandarines que tenen fulles, saps? Perquè es venen més que les que no en tenen, saps? Són regals eco-friendly, que són el concepte antipurpurina i anti-lentejuela. Miro la Maria, que segurament no seria el prototip.
Però a mi ja m'estaria bé, la cistella ecològica.
Són raspalls a les dents fets amb bambú.
És el que tinc jo, penses,
Jo també. Ah. Un bolso de suro.
Ai, la verga.
Tot això...
Perdoneu una cosa, o sigui, tot el que esteu criticant aquí, ho teniu tot. O sigui,
perquè els Reis, tu no tries.
Aquest ve el discurs sí. Actiu que l'Ele i ja
i, i va dir, diu, que m'ha fet molta il·lusió. Sí, com sí, sí.
Perquè els Reis porten el que creuen, el que volen.
Clar.
Els Reis són mags, nois.
Sí, ja ho veig.
Va, número 4, a veure si us agrada més aquest. Un pernil.
Un pernil.
És un regal gourmet.
Aquest l'has posat pel lunes.
Sí. Com la cistella ecològica, potser una mica menys vegà, però vaja, com la cistella ecològica, que fa... O sigui, els Reis, hosti, fot il·lusió quan te'l porten, Fa molta il·lusió, però a mesura que passa l'estona... Clar, vas canviant d'opinió, vas pensant, a veure, si això m'ho hagués cagat el tió, jo ara tindria dies, saps? Que tinc dies de festa a la feina, així, per anar-ho tallant, ho portaria a la família... Però, hòstia, un pernil, quan estic a dos dies de començar la dieta a portar-se bé... I, a més, ostres, ara com el tallarem, això?
Aquest és el problema.
Clar, el Ramon, de seguida, necessitarem un jamonero. Perquè no es diu un pernilè, és un jamonero.
Però és que jo em coi el foc, a mi no m'hi cap un pernil, no, a la
cuina. I de seguida a casa li diuen o fregidora o pernilè, perquè les dues coses no hi caben. I clar, total, que acabes el dia de Reis pensant, hòstia, quina merda de regal.
Tinc un problema que no tenia. Tinc un problema que no tenia.
Jo volia un ukelele.
O sigui, a mi el pernil, una, perdona, eh? O sigui, quan més il·lusió em fa és quan està embolicat. O sigui, veure aquella en forma de pernil, penso, hòstia, que maco, tu un pernil, em pot viatjar a la infància, no? Vull dir, allò, un pernil... Ara, un cop el desmanillar aquí, per on m'hi pos? O sigui, clar, no tinc...
Hi ha tutorials a YouTube. T'haig de dir, molts, però clar, per on es comença? Llavors, com d'endreces?
El jamonero, no
el jamonero, el jamonero,
el
jamonero.
El cuchillo jamonero.
El cuchillo jamonero.
El cuchillo
jamonero. El cuchillo jamonero.
És ben perillós.
Sí. Sí. Tu què?
Jo tinc un...
Tu tens, sí. I tens per posar-ho, també.
Sí.
Tens
a... sí, el que passa és que és cert que el que no he fet mai trobo que t'ho han de regalar. Jo no he anat mai a comprar-me.
A comprar-me, vale.
I està bé, per fa il·lusió, arribes.
Perquè, a més,
tallant,
no tothom ens...
Ho destrosses una mica,
sí.
Però
clar,
perquè... jo no diria que és el pitjor dels regals, no. És més dels que he sentit fins ara.
Entre un ukelele i un pernil...
Amb tots els seus defectes...
Prefereixes el pernil abans que l'ukelele?
I tant, i tant.
No ho hauria dit mai.
No ho hauria dit mai, no ho hauria dit mai.
Amb el número 3 en veu un que sí que t'agradarà, Joaquim, que és una estrella amb el teu nom. Saps allò, aquell tipus de regal metafòric o també una mica fum, que no es regal ni res? Mira, t'he regalat una estrella amb el teu nom, Ramon, o li pots posar sobrenom Pitxurris, pot dir l'estrella. T'he regalat la lluna. La lluna és una làmpara de paper en forma de lluna.
Vam-la.
Una ampolla d'aire del Tíbet a 138 euros, que dius... L'has d'obrir una mica, olores una mica, la tornes a posar perquè l'aire està molt oxigenat i va molt bé, no? Saps què? Més valdria unes ampolles... Aquest preu, també unes ampolles de Machandon, ja faríem, també estaríem
però
contents.
Però quan dius una estrella amb el teu nom, què et regalen, exactament?
És un certificat.
És un certificat.
És un certificat d'una estrella que has de pensar que, a més, la cosa et diu... Quan tu ja no hi siguis, molts anys després, la llum de l'estrella, que es dirà Albert Om... Pitxurri. Saps?
Pitxurri.
No li pots posar el sobrenom que tu vulguis, Maria. I llavors allò encara hi serà i és un certificat. Jo, com que no veig mai res, a mi saps els Reis que no ho facin, això.
Si te'l volguessis vendre, tu agafes aquest títol, tu no pots anar al registre civil d'estrelles i dir...
Bueno, però no, seria
un regalo per sempre, dius.
Com un NFT d'aquests d'ara.
Sí.
No?
Un dels criptobros. Oh, ben, 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 tampoc no ho tens a casa.
M'encanta, el lema és bueno, bonito, brillante.
Perfecte.
Número 2, quin gran regal. Un viatge a Viena per tots quatre. Que així podrem anar tu, jo i els meus pares. Que a veure, un moment... No ho feu, això. És a dir, per què és aquest regal? O sigui, és per tu o és per mi? És a dir, que tu et fa gràcia anar Viena amb ta mare? Doncs us agafeu un Vueling i el teu pare i el...
Però què en fem del pare?
Doncs el pare i el marit els deixeu estar tranquils, saps? És a dir, això de regalar un viatge per tots junts, no, quan hi vulgui anar, ja t'ho comunicaré, ja t'ho faré saber. Perquè, a més a més, hi ha l'efecte aquest regalar experiències. Si un regal porta davant experiència, banyar-se entre tonyines. A veure, som bèsties de 200 quilos, em foten por. No tinc neoprè, fa fred. O hi ha la versió nostrada, fer de pastor les muntanyes. No, jo ho embolso. Mira. Jo és que és el que necessito. Embolso, si pot ser de pell bona, doncs, millor. No, és que és un experient. No, és que jo ho embolso, saps? És que els Reis no han llegit bé, això.
I amb el número 1 tenim un sobre, que seria el regal de poca feina, una mica de vago, un estil Bárcenas, un sobre amb diners a dintre, d'aquests que ara que no toquem bitllets.
Aquest
no falla mai. Aquest no falla mai.
Bitlletets allà, que sembla que estigués al Monopoly. Que jo només els veig al Monopoly. Fa una il·lusió.
Com anava això, els bitllets? Com es pagava?
Com anava?
El verd era més fort que el groc.
És la perfecció del regal pràctic. I es pot donar el cas, fins i tot, que de manera encara més màgica pot arribar no en un sobre, sinó ja per Bizum, diguem. És una la cosa perfecta, total. Aquest seria el més clàssic de tots.
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sobres i mocadors amb les inicials.
No t'hi vulguis trobar ser els Reis d'aquestes dues. No, els encertaria.
No, perquè sempre pots dir, es pot canviar, eh? Abans que el desenvolupi, sempre pots dir, es pot canviar.
Ai, gràcies, Carol Saliner, gràcies, Esther Pujol, gràcies, Joaquim Blume.
Bons Reis.
Bons Reis. Mira, avui farem una cosa, que és que acabarem Islàndia amb un nou capítol del Qui és qui a RAC1. Ja sabeu que la Mireia Ardèvol ens descobreix les històries de persones que treballen en aquesta ràdio, que la majoria d'oients coneixeu per la veu, però en sabeu poca cosa més. El d'avui, jo crec que en sabeu unes quantes coses, però potser no les que explica.
Hola, Islàndia, sóc el Roger Saperes, tinc 41 anys, sóc de Barcelona, porto 18 anys a RAC1 i ara estic treballant a esports, el tu diràs.
Qui és qui a RAC1?
Amb qui vius, Saper?
Visc amb la Sònia i li dic a la Sònia perquè no m'agrada dir que és la meva res, així que diré que, com a molt, és la mare dels meus fills. I també visc amb en Pol i la Bruna. En Pol té 6 anys i la Bruna en té 3.
Si un dia no sabem on ets, on et trobarem?
Si un dia m'he de perdre i m'heu de buscar, jo crec que faríeu bé d'anar cap a la Vall d'Aran i a l'Artiga de Lín, que és un lloc preciós, que m'encanta, obert, natura. Hi he anat un parell de vegades i cada cop que hi vaig allà se m'obre tot. És respirar vida, és un lloc que m'encanta i crec que si algun dia he de desaparèixer me n'aniré cap allà.
Digues una cosa que faci el Sape que els oients no es creurien.
És que aquesta és una mica grossa. Em vesteixo cada dia d'un color diferent. Va començar tot amb una conya d'uns mitjons comprats en un centre comercial, i eren uns mitjons en què cada dia de la setmana duien escrit el nom del dia de la setmana d'un color. Dilluns era de color groc, dimarts era de color verd, dimecres era de color blau, dijous era de color vermell, divendres era de color gris, dissabte era de color taronja i diumenge també era de color gris. I la cosa no té més fins que un dia vaig començar a comprar una samarreta groga pels dilluns, una samarreta verda pels dimarts, una samarreta o un jersei blau pels dimecres, i així amb totes les coses de la setmana. I vaig acabar amb l'obsessió, i he acabat, i encara dura, que tinc la roba en funció d'aquells mitjons que ja no tinc i que han canviat, però m'he comprat mitjons que siguin d'aquell color, roba d'aquests colors per cada dia de la setmana, i a vegades m'ha passat que no m'he comprat una peça de roba que m'agrada perquè no encaixa en cap dia de la setmana. Per tant, és un autèntic problema, però em costa moltíssim i, per tant, visc instal·lat en la dictadura d'aquests colors.
Què et treu de polleguera?
Em treu de polleguera que s'agreguin nens i nenes per diferents motius. És a dir, anar a una botiga i que em preguntin quina peça de roba vull, si és per nen o per nena. Sempre dic, vull roba per una criatura. És a dir, no m'agrada que hi hagi roba de nens i roba de nenes, colors de nens i colors de nenes. Que vagi a una botiga i vulgui una joguina i em diguin que és per nen o per nena. No, és per una criatura. Vull que juguin indistintament, vull que vesteixin indistintament. Haig de comprar nines només per la Bruna, per la meva filla. Crec que s'ha de lluitar contra això per acabar amb els rols i amb els estereotips. Tampoc suporto que les motxilles de nens siguin de superherois, les de nenes de princeses, i que estiguem perpetuant aquests rols de cuidadors i de força en nens i nenes. No ho suporto.
Quina part del teu cos t'agrada especialment?
M'agraden molt les meves mans. Les meves mans. A vegades me les miro i penso, hòstia, quines mans. I me les veig com molt de, no sé com dir-te, d'algú que ha treballat molt amb les seves mans, que s'ha treballat, i realment no he fet res amb les meves mans, no he agafat mai un pic i una pala, ni he treballat en una mina, però no sé, m'agraden molt les meves mans, i a més crec que tenen el do de fer una cosa que m'agrada molt, que és acariciar. Crec que és una cosa preciosa i que fem menys del que hauríem.
Una nit sense dormir?
Semana Grande de Bilbao. Vam anar amb els meus millors amics, ens en vam anar un dissabte al matí, això fa, tenia jo 16 anys, més o menys, i vam marxar un dissabte al matí per passar tot el dia a Bilbao, sortir de festa i tornar el diumenge al matí. Ho vam fer, vam tornar, vam arribar rebentats a casa, vam dinar, ens vam adormir, evidentment, destrossats per la festa que duíem a sobre, i quan ens vam llevar, ens vam els tres que vivíem en aquell pis, vam començar a veure que faltaven coses. Tot això eren les 4 de la tarda que ens vam posar a dormir, les 8 que ens vam llevar. Ens faltaven coses, no pot ser, estem els tres dormint, ens faltaven coses, i efectivament em faltava la cartera a mi, faltaven més coses als altres, i vam veure que la finestra de la galeria on teníem la rentadora estava forçada i ens havien entrat a robar mentre estàvem els tres clapats. Va venir la policia científica més tard, van trobar qui ho va fer, vam anar a judici i efectivament aquell dia ens van entrar a robar i em van robar tota la documentació, es van gastar 1.500 euros de la meva cartera, se'n van anar, pel que em va dir la policia, i aquí també totes les bromes que em van fer després, van anar a tres prostíbuls de la zona alta de Barcelona i al Pizza Hut de la Vila Olímpica, i després ho vaig haver de reclamar.
Tria el millor dia de la teva vida.
Una experiència única, diria que és el dia que neix el Pol, que és el meu primer fill. El moment en què ell neix amb la Sònia, que té un part per cesària i havia lluitat el que no està escrit per tenir un part natural. Ella té l'anestèsia, s'està dormint, jo li estic fent carícies i li dic: Sònia, no t'adormis, que... perquè ella volia ser conscient d'aquell moment, i li agafava la mà, li feia carícies i li deia: Sònia, no t'adormis. I hi ha un moment en què ella està, tinc fred, i està caient, i sentim el plor d'en Pol, i allà se'n va parar el món. Crec que si alguna vegada he sentit una mica el que era un estat de nirvana, de que realment estava allà en aquell moment sentint tot el que passava, i va ser molt bèstia la sensació de dir: això és nostre, això és de la Sònia i meu, és en Pol, que ja està aquí després de tants mesos esperant. No sé si és el millor, però és segurament el més bèstia.
I el pitjor?
Érem a Islàndia, de viatge a Islàndia, i havíem 10 dies havíem estat fent el Ring Road, que és el recorregut per tota la illa. Vam tornar, havien de venir a buscar els meus pares, i quan sortim a la terminal, que venia una mica allò, venim d'Islàndia, d'això, la meva mare estava plorant, només feia que dir-me: s'ha mort. Jo vaig preguntar: qui s'ha mort? I s'havia mort la meva àvia. De cop, feia 2 dies, havia anat a una botiga, es va desplomar, no m'havien dit res, i just quan havíem aterrat, havien trucat a la meva mare per dir-li que s'havia mort, no? Llavors vaig tenir la sensació que ella havia aguantat una mica fins que jo vaig ser aquí, com per dir: ara ja descanso. I a més es va morir anant a buscar una peça de roba per una festa, per celebrar que estàvem junts i que volíem fer amb la Sònia, i anant a aquella botiga ella es va desplomar i ja no es va tornar a despertar. Per tant, em va fer una pena tremenda no haver tingut un últim dia amb la meva àvia, que després l'he somiat algun dia, i em deia, jo li repetia: t'he trobat molt a faltar, i ella em deia: jo també. I crec que era un compte pendent que teníem d'aquell dia.
I a tu què t'agradaria fer abans de morir?
M'agradaria ser prou valent per fer tot el que sempre dic que vull fer, que és moltes vegades perdre'm a la muntanya i tenir un hotelet rural. M'agradaria ser valent per algun dia deixar-ho tot i anar-me'n cap allà. Sempre trobo una excusa de dir: no, és que la feina, no és que els nens, no és que... Sempre hi ha alguna cosa que em lliga o em frena per dir: no, ara no és el moment. Però m'agradaria algun dia tancar els ulls, dir què vols fer i ser valent per fer-ho. I aquesta és una de les coses que m'agradaria, anar-me'n a viure a la muntanya, si pot ser, i tenir un hotelet rural i viure d'això, m'encantaria.
Quina va ser la teva primera feina cobrant? I quines altres feines no periodístiques has fet?
La meva primera feina cobrant crec que va ser de monitor en unes colònies que feia a Can Ribes de Montbui, on vaig anar molts anys de colònies, i un moment em va dir: noi, tu ja no pots venir aquí més, o fas una mica de monitor o ja ets un guepo per fer segons què. I vaig fer de monitor allà i vaig cobrar. I després, abans de treballar a RAC1, vaig treballar repartint publicitat per col·locar unes canalitzacions a les cases per la pluja, és a dir, anava per les urbanitzacions que acostumen a instal·lar aquestes canalitzacions sota la teulada. Llavors jo repartia papers de publicitat amb una marca, i si algú trucava per instal·lar-ho i havien trucat amb un fullet que jo havia deixat, m'enduia un tant per cada un que trucava.
Què recordes del primer dia que vas entrar a RAC1?
Recordo els nervis, la tensió, una mica la por que tenia de ser el primer dia, i recordo l'Armenteres. Recordo l'Armenteres, que em va posar les coses molt fàcils, que em va tranquil·litzar molt, perquè jo entrava a informatius a fer el tancament d'esports. Cada nit feia de 9 a 1 i venia aquí amb la gent d'informatius. Llavors em va acollir el Jordi Armenteres, que em va ensenyar la casa, em va presentar tothom, i em va tranquil·litzar una mica el fet de que el vaig veure una persona molt propera, molt, molt, molt carinyosa amb mi, i sempre li estaré agraït per aquell primer dia. I també estava la Carol Saliner, a informatius. Ens ho vam passar molt bé durant aquella etapa informatius, el Joan Maria Morros, el Pep Gorgori, molta gent a qui tinc molt carinyo perquè m'ho van posar molt fàcil aquells primers dies.
Si haguessis de triar un moment que has viscut en antena, quin seria?
Hi ha un moment que és molt bèstia, que és Stamford Bridge, semifinals de la Lliga de Campions, temporada 2008-2009, el Barça perd 1-0 amb un gol de Sien, i de cop li cau la pilota a Iniesta. Hi ha una bogeria espectacular, i comença la seqüència que la gent encara em repeteix, gràcies al Pou, que és la de Saperes, és Roma. Que el Pou ho havien parlat, em va donar dues instruccions de dir, pot ser que m'hagis de respondre una cosa així, passa, arriba el gol en el moment en què havien parlat, i el moment que en 3 segons en la que ha de ser la meva primera resposta, que de cop dic, hosti, és això, miro un paper que tenia escrit, pot ser Joan Maria, i no sé ni el que m'ha dit el Pou, llavors ho responc i a partir d'aquí m'enganxo, però hi ha un moment que el Pou sempre em diu, vas estar a punt de rebentar un dels millors moments de la història, que llavors no sabia quan havia de parar. Hi ha un moment que dic, bueno, paro ara i dic, és Roma! I dic, penso, espero que estigui bé. I va quedar bastant bé, la veritat.
És Roma, Pou!
És Roma!
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 És Roma!
I acabo com acabo sempre. T'has enrotllat amb algú de RAC1?
Sí.
Doncs ho deixem aquí, avui a Islàndia, tallant el bacallà, Josep Maria Casas, el control tècnic, Eva Catalán, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom. Una pausa i de seguida arriba l'Anna Ballonesta amb el 9C. I a dormir d'hora, que venen els Reis.
Ara.
Bona nit.
Bona nit.
RAC1. A Finestrelles Shopping Centre viu el Nadal més solidari. Vine a patinar a la pista de gel solidària i ajudaràs a Pallapupes a omplir de somriures els hospitals. A més, també hi trobaràs el Pare Noel, els patges reials, els ossets cantaires i moltes activitats més. Més informació a finestrelles.com.
El 2023, connecta't a la música al Palau de la Música Catalana.
Dimecres, 11 de gener, la pianista Mitsuko Uchida i Mahler Chamber Orchestra interpreten els concerts 5 i 25 de Mozart.
Regala Palau, regala't experiències irrepetibles.
Entrades a palaumusica.cat.
La cuina de Rossini torna al Liceu. Descobreix l'òpera en família amb la proposta de David Selves. Cuina, òpera i Rossini en un viatge trepidant per un món màgic. La cuina de Rossini. No us la perdeu. A partir del 8 de gener. Entrades a liceu.cat.
Un concert de pel·lícula per tota la família. La Sireneta, El rei Lleó, Peter Pan, Aladí, reviu la música memorable de les pel·lícules de Disney amb la Hollywood Symphony Orchestra. El 4 de gener al Palau de la Música. Entrades a nkprodarte.com i a taquilles.
El Mercat de les Flors presenta aquest Nadal 3 espectacles per als petits. Del 27 de desembre al 8 de gener, Los Protagonistas del Conde de Torrefiel, recomanat de 7 a 11 anys. Del 2 al 15 de gener, Plankton, de Big Bouncers Anna Rubirola, recomanat de 4 a 7 anys. I els dies 7, 8, 14 i 15 de gener, Loop, d'Ara Caladanza, a partir de 6 anys. Dansa i imaginació per a tota la família al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
Comèdia romàntica o pel·li de por?
Toni, som a Ikea, no al menjador de casa. Jo crec que aquesta tele ni funciona.
I és que a Ikea obrim el diumenge 8 de gener perquè t'hi sentis com a casa. Més a Ikea.es/Catalunya.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Som a Tarragona, Reus, Cambrils i Vilafortuny.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
RAC1 presenta Crits. Emili Solsona, jubilat, i Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos. Font Nònia, Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.